Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera factible un finançament singular per Catalunya. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. Així ho ha afirmat Sánchez en una entrevista a La Vanguardia l'endemà que Esquerra Republicana de Catalunya reclamés un finançament singular a canvi d'un eventual suport a la investidura com el president de Salvador Illa.
Justament dimarts el president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els partits per copsar les majories de cara a la investidura.
El ple s'hauria de celebrar com a màxim el 25 de juny.
D'altra banda, avui diumenge, Renfe i Adif fan proves sense passatgers a les línies R3, R4 i R7, 35 dies després que el 12M, un robatori de coure a Montcada i Bifurcació capgirés el servei de Rodalies.
Asseguren que un cop acabades les proves, sabran quan es podria recuperar el servei, malgrat que no s'han marcat per ara els temps previstos ni se sap quan poden durar aquestes proves.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge de temperatures altes. Sergi Càrceles, bon dia.
Molt bon dia. Després d'aquest diumenge pel matí molt assolellat, a excepció d'Amposta i també d'Alcanar, ara esperarem una tarda sense gaires canvis, temperatures elevades, xafogor a la costa i màximes que superaran els 30 i 31 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. Un termòmetre ja amb temperatures plenes d'estiu. Fins i tot el Pirineu i Prepirineu farà calor, amb alguns núvols baixos que apareixeran per aquella zona, però no esperem pluges sense gaire vent i demà continuarem amb aquesta sensació de calor, termòmetres elevats i molt de sol.
En cultura, el Festival Sonar ha tancat aquesta matinada una edició per la qual han passat 154.000 espectadors, comptant el conjunt d'activitats programades al llarg de tota la setmana.
El Sonar de dia ha reunit 54.000 persones i el de nit 66.000, que sumen 120.000 espectadors els mateixos que l'any passat.
En esports, en hoquei patins, Barça i Noia es juguen aquest migdia d'ara mateix el partit en marxa, el segon punt en la sèrie pel títol de la Parlem Hoquei Lliga. Ja al segon temps, de moment, guanya el Barça per 2-1. En futbol, el Llevant Les Planes seguirà l'any vinent a la màxima categoria del futbol femení estatal.
L'equip de Sant Joan d'Espí va certificar la permanència després d'empatar a Zubieta davant la Reial Societat en el darrer partit de la temporada.
D'altra banda, el Nàstic va jugar ahir l'anada de l'eliminatòria per pujar segona i va perdre per la mínima al camp del Màlaga.
El 2-1 fa que els tarragonins hagin de guanyar casa la setmana vinent si volen l'ascens al futbol professional. Avui és el torn del Barça Atlètic, que juga contra el Córdoba a partir de les 8 del vespre.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera factible atorgar un finançament singular per Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. La estrategia de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, los indultos y también la amnistía no hubieran sido posibles sin el protagonismo de Esquerra Republicana.
Aquest gest de Sánchez arriba l'endemà que Esquerra Republicana de Catalunya reclamés un finançament singular a canvi d'un eventual suport a la investidura com a president a Salvador Illa.
Justament dimarts, el president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els partits per copsar les majories de cara a la investidura. El ple s'hauria de fer com a màxim el 25 d'aquest mes de juny.
De fet, aquesta setmana serà decisiva per la nova legislatura. El president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els partits per copsar les majories de cara a la investidura. El ple s'hauria de fer com a màxim el 25 de juny. D'altra banda, el Tribunal Suprem es podria pronunciar sobre quins criteris s'han d'aplicar per amnistiar els polítics del procés. Si hi ha debat d'investidura, Puigdemont s'ha compromès a ser el ple com a diputat, encara que sigui amb el risc de ser detingut. El president del Parlament, Josep Rull, ha advertit que si detenen Puigdemont, els jutges estarien incorrent en un delicte de prevaricació.
Els jutges han d'interpretar, tenen l'encomana d'interpretar les lleis, no de reescriure-les. La Comissió de Venècia ha estat molt clara a l'hora d'explicar quins són els límits d'aquesta amnistia i que, evidentment, el delicte de terrorisme i el de malversació amb els termes que diu la llei d'amnistia, i entren claríssimament. Vull creure que aquesta hipòtesi que puguin detenir el president Puigdemont, si es produís, voldria dir que s'està entrant en el terreny de la prevaricació, que això seria extraordinàriament greu.
Si no hi ha cap candidat ferm a la investidura, una possibilitat és que Rull opti per comunicar al ple que no hi ha cap presidenciable amb majoria possible i engegar el rellotge de 2 mesos fins a la convocatòria autonòmica automàtica d'eleccions.
D'altra banda, avui diumenge, Renfe i Adif fan proves sense passatgers a les línies R3, R4 i R7 35 dies després que un robatori de coure a Montcada Bifurcació capgirés al servei de Rodalies.
El director de Rodalies Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat que un cop acabades les proves sabran quan es podria recuperar el servei.
Nosaltres farem proves, simulacions comercials per tal de comprovar que totes les instal·lacions estan ok. S'ha de tenir en compte que hi ha trams que no s'ha circulat més d'un mes, i en el moment que estigui tot ok podem anunciar en quina data es recuperarà el servei normal a les línies afectades per aquell acte vandàlic del 12 de maig.
El caos a les línies R1, R4, R3 i R7 va començar el dia de les eleccions catalanes, el 12M, quan el robatori de 120 metres de cable va causar una sobretensió del sistema elèctric, fet que va provocar diversos incendis successius.
Des de llavors, el servei en aquella zona s'ha vist afectat i les incidències en molts punts de Rodalies han continuat sent força constants, com des de fa molts mesos. Precisament ahir, el pas de trens entre Riudecanyes, el Baix Camp i Pradell de la Teixeta, el Priorat, va quedar interromput diverses hores durant la tarda per l'avaria d'un comboi de mercaderies.
El tren va quedar aturat en un tram de via única i això va obligar a tallar l'R15 de Rodalies, que uneix l'estació de França de Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, passant per Tarragona i Reus. De fet, un material amb una 50ena de passatgers va haver de recular fins a l'estació de Reus a causa de la interrupció del servei, que va poder ser restablert ja al vespre.
Continuem parlant de mobilitat. Unes obres a la línia L2 del metro de Barcelona mantenen encara aquest diumenge 2 estacions sense servei i no circula entre el Clot i la Pau.
Per cobrir aquest tram, ja que la resta funciona amb normalitat, Transports Metropolitans de Barcelona ha habilitat 10 busos llançadora. La línia Lila funciona sense problemes entre les estacions de Paral·lel i el Clot, d'una banda, entre la Pau, Badalona, Pompeu Fabra, per l'altra, deixant fora de servir les estacions de Bac de Roda i Sant Martí. Si no hi ha cap contratemps, demà, a partir de les 5 de la matinada, es restablirà el servei.
D'altra banda, la Rambla de Barcelona presentarà des de demà dilluns nova configuració viària coincidint amb l'inici del gruix de les obres per transformar l'emblemàtic passeig. La nova mobilitat estarà vigent mentre durin les actuacions.
A partir de les 10 d'aquesta mateixa nit, cap vehicle podrà circular en sentit mar. Les tasques per implantar la nova mobilitat s'executaran durant tota la nit i a partir de les 7 del matí d'abans, que es preveu que tot el trànsit circuli en sentit muntanya des de Colom fins a la plaça Catalunya per la calçada de la banda del Raval. Tal com ja passa avui dia a la Rambla, la circulació de pujades estarà restringida al veïnat, busos, taxis, accés als hotels, aparcaments i distribució urbana de mercaderies en l'horari corresponent.
I aquesta tarda els veïns de l'illa, a Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, es tornaran a manifestar a les rotondes d'accés a la 27 al municipi, tallant el pas en aquest punt, en principi entre les 6 i les 8 del vespre.
Continuen protestant per la inacció del govern i el fet de no cobrar les indemnitzacions per les esquerdes causades a les seves propietats per les obres del túnel del Coll de l'Illa, que es va posar en funcionament ara fa uns mesos. La intenció dels veïns era manifestar-se a la rotonda d'entrada de la P2 a Montblanc, però Interior no els ha donat el permís que van demanar. Volien fer-ho en aquest punt els diumenges a la tarda, que és quan la carretera va més carregada de cotxes que tornen de la costa. Tot i això, han decidit mantenir la protesta, però les rotondes d'accés a l'A27, on no havien fet els dilluns dels 2 darrers mesos.
En plana de successos, l'Audiència de Barcelona té previst jutjar des d'aquest dilluns l'acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre de 2021.
L'home s'enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d'assassinat i agressió sexual. També li demanen 10 anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com també una indemnització de 300.000 euros. El presumpte agressor de 21 anys en el moment dels fets es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de l'any 2022. La víctima no haurà de declarar en el judici perquè la fiscalia ha renunciat a la seva compareixença. El judici s'allargarà durant tota la setmana i s'han personat fins a 7 acusacions.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 homes d'entre 33 i 19 anys a Reus com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. La policia també ha desmantellat 2 punts de venda de drogues al mateix municipi del Baix Camp.
Durant la intervenció, els Mossos d'Esquadra van trobar 50 grams de cocaïna, 170 grams d'haixix, 9 grams d'èxtasis i 70 grams de marihuana. A banda, van localitzar més de 2.000 euros fraccionats amb monedes i bitllets. L'operació policial, que va comptar amb la participació de l'ARRO, va ser el dia 12 de juny. Els detinguts van passar divendres al matí a disposició judicial davant el jutjat de funcions de guàrdia de Reus.
Degoteig constant de visitants i famílies aquest diumenge al pantà de Sau, a Osona. La majoria ho fan encuriosits per com han impactat les darreres pluges en l'embassament, que han situat el nivell al 41,5% de la seva capacitat. Però també pel fet que l'aigua que ha caigut ha cobert la base de la coneguda església de Sant Roma.
La sequera que estem vivint aquests últims anys ha fet que pràcticament hagi quedat buit en algunes ocasions, però aquestes pluges del mes de juny han fet canviar la situació. Aquesta millora també s'està sentint a bona part de la resta dels embassaments de les conques internes de Catalunya, que se situen actualment al 35% de la seva capacitat.
La millora generalitzada fa que dimarts la Generalitat tingui previst revisar les mesures de restricció d'aigua per la sequera. Es preveu que la segona quinzena de juny també sigui força plujosa, i en aquest nou escenari el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va obrir fa pocs dies la porta a aixecar les restriccions en alguns indrets.
Tot i això, no a tot arreu. Els pantans de Siurana i el de Riudecanyes continuen gairebé buits. També poques notícies positives al Priorat, on n'hi ha plogut molt poc i està tot sec. El pantà dels Guiamets, per exemple, no arriba al 3% de la capacitat.
A tot això, en menys d'una setmana, concretament el pròxim divendres, arrencarà oficialment l'estiu. Són diverses les piscines municipals que ja han obert durant les primeres setmanes de juny, i aquest cap de setmana molts territoris del litoral donen el tret de sortida oficial a la temporada de platja.
Mataró, per exemple, ha posat en marxa la temporada de platges. Per la seva banda, el barri de Balàfia de Lleida ha obert les portes de les seves piscines municipals. Coneixem, doncs, de la mà de Mataró Televisió, Lleida Televisió Segrià i la xarxa com estaran aquest cap de setmana. Ens ho explica la nostra companya Núria Parera.
Són molts els que en aquest cap de setmana de calor han aprofitat el bon temps per acostar-se al mar. És el cas de Mataró, on les temperatures han convidat a la ciutadania a baixar a la platja. Escoltem, doncs, alguns dels que avui s'hi han acostat.
Pues venim de Madrid a passar el cap de setmana, allà no tenim platja, anem a les piscines i com a ells els agrada molt jugar amb les pilotes i estar aquí una estona, pues hem decidit vindre al dematí a passar un rato a la platja.
Jo vengo cada dia, quasi cada dia, a caminar.
L'aigua divina i molt serenita, i a mi me gusta donde no haya peligro.
Una altra solució per combatre la calor és anar a la piscina. En aquest sentit, el barri de Balàfia de Lleida ha donat el tret de sortida a la temporada i ho ha fet amb novetats. I és que les piscines tancaran una hora més tard de l'habitual. Jackson Quiñones és regidor d'Esports i Cooperació.
Que ampliem l'horari, no?, una hora més a los veïns i veïnes de les diferents piscines, per tant, perquè puguin gaudir, no?, d'aquestes instal·lacions.
De fet, qui també ha obert les portes ampliant horari han estat les piscines del Segrià. Ho han fet com a mesura per combatre les onades de calor.
En aquest context arrenca també el dispositiu de seguretat de la campanya d'estiu a Catalunya.
L'any passat van morir 25 persones ofegades a les platges catalanes i fins a 11 víctimes més ho van fer a piscines. Unes dades que s'esperen reduir força amb el dispositiu d'enguany.
D'altra banda, aquest canvi climàtic i el risc d'incendis són més presents que mai.
Per exemple, Collserola es prepara per aquesta realitat que les darreres pluges han alleugerit una mica. Des de Cugat Mèdia, Ana González.
Les pluges d'aquesta primavera donen un respir als boscos i ofereixen un panorama més optimista del que es preveia fa uns mesos pel que fa a la prevenció de riscos d'incendi. Així ho ha afirmat el director del Parc Natural de Collserola, Raimon Roda.
Pel que fa a la campanya de prevenció dels incendis d'aquest estiu, les pluges estem millor del que ens pensàvem que estaríem al mes de març, per exemple, o principis d'abril. L'enfrontem amb la mateixa tensió que els altres anys, però entenent que segurament aquest mes de juny i juliol serà més tranquil, veurem què passa a l'agost. Veurem tota la vegetació que ha crescut aquesta primavera, si amb les calorades de l'agost s'assequen i, per tant, veuríem com està el combustible.
El 40% de la superfície de Sant Cugat és forestal, principalment a Collserola. És per això que Roda admet que les zones de muntanya del municipi, com les Planes i la Floresta, tenen més risc d'incendi, però també hi ha més supervisió i la reacció és més ràpida.
A tot això tornen les visites guiades a la Cova de Mura, al Parc Natural de Sant Llorenç del Mont i l'Obac.
A partir d'avui, l'activitat es realitzarà els dissabtes, diumenges i festius fins al 30 de novembre, a excepció del darrer cap de setmana de juny, i es podria anul·lar puntualment en cas de risc d'incendi molt elevat. El punt de sortida i tornada és el Centre d'Informació de Mura. El recorregut s'iniciarà a 3:15 del matí i finalitzarà al voltant de les 2 del migdia. El camí fins a la cova de muntanya té un fort desnivell. Durant el trajecte s'explica el paisatge i la seva història. La visita a la cova, de 160 metres de longitud i bastant planera, dura uns 20 minuts.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Gairebé un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Aquesta setmana es podria subscriure l'acord entre la direcció de l'Hospital de Mataró i els metges per evitar el tancament dels llits pediàtrics.
El tancament obligava a derivar totes les hospitalitzacions de nens a Can Ruti. Amb el possible acord només se'n derivarien els casos més greus, un fet que ja passa avui dia. Des de Ràdio Mataró, Judit Peñaranda.
El Consorci Sanitari del Maresme i els professionals de l'Hospital de Mataró podrien arribar a un acord properament entre dilluns i dimarts, segons comuniquen, per evitar que es tanquin les hospitalitzacions del servei de pediatria durant els mesos d'estiu. El pacte comportarà una adaptació temporal dels horaris de l'equip de pediatres. Aquesta maniobra permetria mantenir operatius els llits destinats a aquesta especialitat. Així doncs, només es derivarien a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona els casos d'alta complexitat, una casuística que ja es produeix avui dia. Jordi Cruz és el representant de Metges de Catalunya i Santi Álvaro, el representant de la CATAC, el sindicat majoritari de l'hospital.
Representaria que per comptes d'haver-hi la jornada ordinària, que normalment ve a ser de matí i alguna tarda en el cas dels pediatres, es passaria, i més les guàrdies, i si es passarien a torns de 12 hores. Durant aquest període. No vol dir cada dia 12 hores, sinó que es repartirien entre tots. Sí.
Els nostres professionals han fet un sobreesforç perquè això hi passi i garantir l'atenció a la ciutadania. Hem d'agrair aquest sobreesforç perquè no és gràcies a l'organització, sinó a la seva voluntat.
A banda de l'acceptació del tracte per part de l'equip de pediatres, una altra de les mesures que permetria continuar prestant la totalitat del servei de pediatria seria la cobertura dels 7 llocs de feina que ha obert el Consorci Sanitari del Maresme. Els sindicats, però, veuen difícil trobar professionals per a aquestes vacants, tenint en compte la manca de pediatres que afecta hospitals i centres d'atenció primària de tota Catalunya.
Parlem ara de cultura. Aquest dilluns, Albert Janer rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un guardó que reconeix anys i anys de contribució a la llengua, especialment entre els més petits.
Traductor de personatges icònics com els Barrufets o Lucky Luke, Janer també és autor de clàssics com Rondalles de Catalunya, un volum que a la xarxa està reeditant en format podcast. Aquest dilluns, ràdios locals d'arreu del país n'emeten un primer capítol. Ens amplia la nostra companya Gisela Jimeno.
Les ràdios de la xarxa homenatgen el lingüista, escriptor i traductor Albert Janer el dia que rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Més de 100 emissores emeten aquest dilluns l'Aigua de les Set Virtuts, una de les rondalles del seu llibre Rondalles de Catalunya, publicat el 1975. En el repartiment hi han col·laborat Vinyet Panyella, presidenta del Conca, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, l'entitat que concedeix el guardó.
L'atorgament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'Albert Janer ha estat un motiu d'alegria per moltes generacions que hem après a llegir en català contes, el Lucky Luke, els Barrufets i molts altres. I a més, és molt important que tot aquest llegat que hem viscut, els que ara doncs, ja tenim uns quants anys, continuï sent viu.
La importància de les rondalles de Catalunya és haver contribuït a redescobrir i compartir un patrimoni oral secular. I per tant, la feinada que va fer amb aquesta recopilació i l'habilitat de posar-hi una llengua molt accessible és absolutament impagable.
El conseller delegat de la xarxa marca l'homenatge a Janer en el compromís de la ràdio local amb la llengua i la cultura catalanes.
Primer celebrar l'homenatge que se li fa a l'Albert Janer aquest dilluns i, de fet, en aquest sentit farem des de la xarxa amb el conjunt de les ràdios locals el que serà l'estrena d'una rondalla inspirada a partir del recull de rondalles que va fer l'Albert Janer i que serà l'obertura, diguéssim, una sèrie de podcasts que al llarg d'aquest any anirem programant amb el conjunt de les ràdios i una aposta pel conjunt dels mitjans locals pel català.
L'Aigua de les Set Virtuts és la primera de les històries del llibre d'Albert Janer que la xarxa redita en format podcast. El projecte sencer estarà disponible per Nadal a les ràdios locals i a la xarxa Més.
Més cultura, el festival sonarà tancat aquesta matinada, una edició per la qual han passat 154.000 espectadors, comptant el conjunt d'activitats programades al llarg de tota la setmana.
Tears pop in the sky, sky.
La 31a edició del certamen del Sónar, que aquest dissabte ha culminat a Fira Gran Via amb la seva darrera nit de concerts, ha comptat amb un cartell on han brillat noms com Laurent Garnier, Keating, Vince Staples, Air, Jesse Ware o Set de Lisa, entre les més de 200 propostes d'una vintena de països.
El Sónar de dia ha reunit 54.000 persones i el de nit 66.000, que sumen 120.000 espectadors, més menys els mateixos que l'any passat. A diferència del que passava fins ara, però, el festival ha comptabilitzat també els 34.000 espectadors que ha congregat Love Sónar, una programació fora dels dos recintes del festival.
La presència de públic internacional ha suposat el 30% del total, lleugerament inferior a l'última edició, però molt en la línia de la proporció habitual. La direcció del Sónar ha fet un balanç molt satisfactori d'aquesta edició del festival i afirma que les xifres mostren un model estabilitzat i amb el qual se senten còmodes. Això ha explicat el codirector del Sónar, Ricard Robles.
Les xifres són molt similars respecte al 23. De fet, el còmput global, si haguéssim només la part de festival, és el mateix, amb un increment de dia i una petita disminució a la nit, no? Però bàsicament estem parlant d'un festival que està estabilitzat des de fa ja més de 10 anys. És un model estabilitzat i és un model amb el que estem còmodes, tant els artistes que participen com tota la part organitzativa i, per suposat, el públic.
Un model, però, que canviarà d'aquí dues edicions, la de l'any 2026, perquè el Sónar de dia i el Sónar de nit s'uniran en una única seu. Mentrestant, la propera edició del festival ja té dates. Se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny del 2025 als actuals recintes de Fira Montjuïc, el de dia, i Fira Gran Via, de nit.
Les 2:21 minuts, moment per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, el Llevant les Planes seguirà l'any vinent a la màxima categoria del futbol femení estatal.
L'equip de Sant Joan d'Espí va certificar ahir la permanència després d'empatar a Zubieta davant la Reial Societat en el darrer partit de la temporada.
Aquest migdia ha sigut el torn per al Barça, que ha golejat el València per 0-3 per tancar el curs amb una nova victòria i sense perdre un sol partit de Lliga.
Un partit que ha servit com a comiat del tècnic Jonathan Giraldez i les jugadores Mariona Caldentey i Sandra Paños.
Més futbol, l'Espanyol davant el penúltim escull.
Els blanquiblaus juguen avui l'anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a primera divisió des de 6:45 de la tarda, Oviedo Espanyol al Carlos Tartiere. La tornada jugarà la tarda de la vigília de Sant Joan al Stage Front Stadium.
Mentre que el Nàstic de Tarragona va jugar ahir l'anada de l'eliminatòria per pujar i va perdre per la mínima al camp del Màlaga.
El 2-1 fa que els tarragonins hagin de guanyar casa la setmana vinent si volen poder assolir l'ascens al futbol professional. Des de Tarragona Ràdio ens en fa la crònica en Jordi Blanc.
El Nàstic haurà de remuntar a casa si vol aconseguir la plaça d'ascens a segona divisió. Els granes van perdre aquest diumenge a la Rosaleda davant el Màlaga per 2-1. El Nàstic va ser més dominador. Tot i això, la primera meitat hi va haver poques ocasions tant per part d'uns com per part dels altres. Una primera meitat que va acabar amb un gol a la sortida d'un servei de cantonada amb temps de descompte, amb dos pilotes al terreny de joc, però que l'àrbitre va donar com a bo del davanter del Màlaga, Roberto Fernández. Només començar la segona meitat, David Concha va escurçar diferències amb un gran xut que va batre la porteria d'Alfonso. Per tant, aquí arribava l'empat a 1. A partir d'aquí, els millors minuts del Nàstic, fins que de nou un penal en contra, un penal de Pablo Trigueros, va acabar tornant a marcar Roberto Fernández. Després hi va haver un penal sobre Òscar Sanz, que l'àrbitre no va voler xiular, i amb tot això, al final del partit va acabar amb aquest marcador de 2-1. A l'acabar el partit, l'entrenador de el Nàstic, Dani Vidal, lamentava les decisions arbitrals i lamentava els petits detalls que van acabar decantant el partit.
Tornem a tindre una acció aïllada, un penal que, bueno, que nosaltres ens han fet un fotimer de penals durant la temporada i així, no s'han pitat mai, i són criteris que no entenem, i bueno, nosaltres a treballar, imposar-nos al terreny de joc, intentar que aquestes accions que no podem controlar, que són tan justes, pues, la setmana que ve caiguin del nostre favor.
L'equip viatja hores d'ara cap a Tarragona, després d'haver entrenat aquest matí en terres andaluses. L'equip demà farà festa i a partir de dimarts començarà a preparar ja el compromís, el darrer partit d'aquesta temporada. Esperem que sigui el partit de l'ascens del Nàstic del proper dissabte al nou estadi Costa Daurada a partir de les 9 del vespre davant el Màlaga.
I avui és el torn per al Barça Atlètic, que jugarà l'anada al Johan Cruyff davant el Córdoba a partir de les 8 del vespre.
Mentre que a la promoció d'ascens a segona federació, l'Hospi ha començat aquest mateix migdia a la final. S'arriba ja al minut 90 a la feixa llarga, de moment empat a 1 entre Hospitalet i Moscardó, partit que es pot seguir en directe per la xarxa Més, la tornada la setmana vinent. També en futbol, l'Atlètic Lleida és nou equip de tercera federació.
Els lleidatans van imposar-se al Figuera per 3-4. La tornada del playoff d'ascens juga d'aquest dissabte.
I en hoquei patins, Barça i Noia jugaven aquest migdia el segon punt en la sèrie pel títol de la Parlem Hoquei Lliga i serà també pel Barça, que ha guanyat per 3 a 1 al Noia, de nou al Palau Blaugrana en el segon partit d'aquesta fase, que ara es traslladarà a la pista del Noia. D'altra banda, el Palau celebra aquesta tarda el títol d'Hoquei Lliga Iberdrola, que va aconseguir dijous contra el Fraga.
Les ballesanes faran una rua des del pavelló Maria Víctor fins a l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans, on tindran una rebuda institucional i parlaran des del balcó.
Més hoquei, el Vigues i Riells torna a l'hoquei Lliga Femenina.
Les ballesanes van guanyar per 2-3 el segon partit de la sèrie davant l'Alpicat i tornen a la màxima categoria un any després. Des d'una codinenca, Roger Rams.
Aquest que escoltàvem era l'ambient aquest dissabte al vespre a les portes del pavelló del Picat després que el Vigues hagi aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga Iberdrola per la temporada vinent. Ho ha fet després de derrotar l'Alpicat per 2-3 en el segon partit de la final del play-off, un resultat que, sumat al 3-2 aconseguit el partit de Nadal la setmana passada, ha fet que les ballesanes recuperin la categoria que van perdre la temporada passada. Amb aquest ascens, l'equip sènior femení del Vigues tanca una temporada brillant en la que han aconseguit endur-se el títol de campiones de la Lliga Nacional Catalana i que ara culminen amb l'ascens a la màxima competició d'hoquei patins estatal.
D'altra banda, en futbol sala, el Rubí més a prop de la primera femenina.
Les ballesanes van guanyar el Benbrivre gallec per 4-0 l'anada a la ronda final per pujar a la màxima categoria del futbol sala estatal.
Mentre que aquest migdia encara en joc se l'està jugant el Manresa a la pista de l'Sporting La Nucía en l'anada de la tercera eliminatòria decisiva per l'ascens a segona, en aquest cas masculina.
La tornada dissabte vinent, que la podreu veure i gaudir a les televisions locals i a la xarxa Més.
Finalment, la passió per la Fórmula 1 es fa notar amb força aquests dies a la fanzone instal·lada a la plaça Catalunya de Barcelona, quan falta tot just una setmana pel Gran Premi, el circuit de Catalunya, que tindrà lloc del 21 al 23 de juny. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera factible un finançament singular per Catalunya. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. Així ho ha afirmat Sánchez en una entrevista concedida a La Vanguardia l'endemà que Esquerra Republicana de Catalunya reclamés un finançament singular a canvi d'un eventual suport a la investidura com a president a Salvador Illa.
Justament dimarts, el president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els partits per copsar les majories de cara a la investidura.
El ple s'hauria de celebrar com a màxim el proper 25 de juny.
I avui diumenge, Renfe i Adif fan proves sense passatgers a les línies R3, R4 i R7, 35 dies després que el 12M, un robatori de coure a Montcada i Bifurcació, capgirés el servei de Rodalies.
Asseguren que un cop acabades les proves sabran quan es podria recuperar el servei, malgrat que no s'han marcat per ara els temps previstos ni se sap quan poden durar aquestes proves.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge de temperatures altes. Sergi Càrceles, bon dia.
Molt bon dia. Després d'aquest diumenge pel matí molt assolellat, excepció d'Amposta i també d'Alcanar. Ara esperarem una tarda sense gaires canvis, temperatures elevades, xafogó a la costa i màximes que superaran els 30 i 31 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. Un termòmetre ja amb temperatures plenes d'estiu. Fins i tot el Pirineu i Prepirineu farà calor, amb alguns núvols baixos que apareixeran per aquella zona, però no esperem pluges sense gaire vent i demà continuarem amb aquesta sensació de calor, termòmetres elevats i molt de sol.
En cultura, el Festival Sonar ha tancat aquesta matinada una edició per la qual han passat 154.000 espectadors, comptant el conjunt d'activitats programades al llarg de tota la setmana.
El Sonar de dia ha reunit 54.000 persones i el de nit 66.000, que sumen 120.000 espectadors, els mateixos que l'any passat.
En esports, en hoquei patins, Barça i Noia jugaven aquest migdia el segon punt a la sèrie pel títol de la Parlem Hoquei Lliga i serà finalment pel Barça. El partit ha acabat fa pocs minuts amb 3-1 favorable als blaugranes, que han guanyat els dos partits al Palau. La sèrie es dirigirà ara a la pista del Noia. D'altra banda, en futbol, el Llevant Les Planes seguirà l'any vinent a la màxima categoria del futbol femení estatal.
L'equip de Sant Joan d'Espí va certificar i la permanència després d'empatar a Zubieta davant la Reial Societat en el primer i darrer partit de la temporada.
D'altra banda, el Nàstic va jugar ahir l'anada de l'eliminatòria per pujar a segona i va perdre per la mínima al camp del Màlaga.
El 2-1 fa que els tarragonins hagin de guanyar a casa la setmana vinent. Avui és el torn pel Barça Atlètic, que juga davant el Córnoba a partir de les 8 del vespre.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera factible atorgar un finançament singular per Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. La estrategia de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, los indultos y también la amnistía no hubieran sido posibles sin el protagonismo de Esquerra Republicana.
Aquest gest de Sánchez arriba l'endemà que Esquerra Republicana de Catalunya reclamés un finançament singular a canvi d'un eventual suport a la investidura com a president a Salvador Illa.
De fet, aquesta setmana serà decisiva per la nova legislatura. El president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els partits per copsar les majories de cara a la investidura. El ple s'hauria de fer com a màxim el 25 de juny. D'altra banda, el Tribunal Suprem es podria pronunciar sobre quins criteris s'han d'aplicar per amnistiar els polítics del procés.
Si hi ha debat d'investidura, Puigdemont s'ha compromès a ser el ple com a diputat, encara que sigui amb el risc de ser detingut. El president del Parlament, Josep Rull, ha advertit a La Vanguardia que si detenen Puigdemont, els jutges estarien incorrent en un delicte de prevaricació.
Els jutges han d'interpretar, tenen l'encomana d'interpretar les lleis, no de reescriure-les. La Comissió de Venècia ha estat molt clara a l'hora d'explicar quins són els límits d'aquesta amnistia i que, evidentment, el delicte de terrorisme i el de malversació amb els termes que diu la llei d'amnistia hi entren claríssimament. Vull creure que aquesta hipòtesi que puguin detenir el president Puigdemont, si es produís, Voldria dir que s'està entrant en el terreny de la prevaricació, que això seria extraordinàriament greu.
Si no hi ha cap candidat ferm a la investidura, una possibilitat és que Rull opti per comunicar al ple que no hi ha cap presidenciable amb majoria possible i engegar el rellotge de 2 mesos fins a la convocatòria automàtica d'eleccions.
Avui diumenge Renfe i Adif fan proves sense passatgers a les línies R3, R4 i R7, 35 dies després que un robatori de coure a Montcada bifurcació capgirés el servei de Rodalies.
El director de Rodalies Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat que un cop acabades les proves sabran quan es podria recuperar el servei.
Nosaltres farem proves, simulacions comercials per tal de comprovar que totes les instal·lacions estan ok, ja s'ha de tenir en compte que hi ha trams que no s'ha circulat més d'un mes i en el moment que estigui tot ok podem anunciar en quina data recuperarà el servei normal a les línies afectades per aquell acte vandàlic del 12 de maig.
El caos a les línies R1, R4, R3 i R7 va començar el dia de les eleccions catalanes, el 12M, quan el robatori de 120 metres de cable va causar una sobredensió del sistema elèctric, fet que va provocar diversos incendis successius.
Des de llavors, el servei en aquella zona s'ha vist afectat i les incidències en molts punts de Rodalies han continuat sent força constants, com des de fa molts mesos. Precisament ahir, el pas de trens entre Riudecanyes, el Baix Camp i Pradell de la Teixeta, al Priorat, va quedar interromput diverses hores durant la tarda per l'avaria d'un comboi de mercaderies.
El tren va quedar aturat en un tram de via única i això obliga a tallar l'R15 de Rodalies, coneix l'estació de França de Barcelona, amb Ribarroja d'Ebre, passant per Tarragona i Reus. De fet, un material amb una 50ena de passatgers va haver de recular fins a l'estació de Reus a causa de la interrupció del servei, que va poder ser restablert ja al vespre.
Més mobilitat. Unes obres a la línia L2 del metro de Barcelona mantenen encara aquest diumenge 2 estacions sense servei i no circula entre el Clot i la Pau.
Per cobrir aquest tram, ja que la resta funciona amb normalitat, Transport Metropolitans de Barcelona habilita 10 busos llançadora. La línia Lila funciona sense problemes entre les estacions de Paral·lel i Clot d'una banda i entre la Pau i Badalona Pompeu Fabra per l'altra, deixant fora de servei les estacions de Bac de Roda i Sant Martí. Si no hi ha cap contratemps, demà a partir de les 5 de la matinada es restablirà el servei.
La Rambla de Barcelona presentarà des de també demà nova configuració viària coincidint amb l'inici del gruix de les obres per transformar l'emblemàtic passeig. La nova mobilitat estarà vigent mentre durin les actuacions.
A partir de les 10 d'aquesta nit, cap vehicle podrà circular en sentit mar. Les tasques per implantar la nova mobilitat s'executaran durant tota la nit i a partir de les 7 del matí demà es preveu que tot el trànsit circuli en sentit muntanya des de Colom fins a Plaça Catalunya per la calçada de la banda Raval. Tal com ja passa avui dia a la Rambla, la circulació de pujada estarà restringida al veïnat, busos, taxis, accés a hotels, aparcaments i distribució urbana de mercaderies a l'horari corresponent.
I aquesta tarda els veïns de l'illa a Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, es tornaran a manifestar les rotondes d'accés a l'A27 al municipi, tallant el pas en aquest punt, en principi entre les 6 i les 8 del vespre.
Continuen protestant per la inacció del govern i el fet de no cobrar les indemnitzacions per les esquerdes causades a les seves propietats per les obres del túnel del Coll de l'Illa, que es va posar en funcionament fa uns mesos. La intenció dels veïns era manifestar-se a la rotonda d'entrada a la P2 a Montblanc, però Interior no els ha donat el permís que van demanar. Volien fer-ho en aquest punt els diumenges a la tarda, que és quan la carretera va més carregada de vehicles quan tornen de la costa. Tot i això, han decidit mantenir la protesta, però a les rotondes d'accés a la 27, on ho havien fet els dilluns dels 2 darrers mesos.
En successos, l'Audiència de Barcelona té previst jutjar des d'aquest dilluns l'acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre de 2021.
L'home s'enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d'assassinat i agressió sexual. També li demanen 10 anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així també com una indemnització de 300.000 euros. El presumpte agressor, de 21 anys, en el moment dels fets es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022. La víctima no haurà de declarar en el judici perquè la Fiscalia anunciat a la seva compareixença. El judici s'allargarà durant tota la setmana i s'han personat 7 acusacions.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Badalona que transportava gairebé 55 quilograms de cabdells de marihuana a la furgoneta.
A 8:15 del vespre del dissabte, la policia va veure un vehicle que circulava per un polígon de Badalona amb tota la càrrega tapada amb llençols. En aturar-lo, van descobrir que portava bosses plenes de cabdells de marihuana amb un valor total de més de 100.000 euros. Els Mossos han detingut l'home de 27 anys i sense antecedents policials per tràfic de drogues.
I els Mossos també han detingut 7 homes d'entre 33 i 19 anys a Reus com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. La policia també ha desmantellat 2 punts de venda de drogues al mateix municipi del Baix Camp. Degoteig constant de visitants i famílies aquest diumenge al Pantà de Sau, a Osona. La majoria ho fan encuriosits per com ha impactat les darreres pluges en l'embassament, que han situat el nivell al 48,5% de la seva capacitat. Però també pel fet que l'aigua que ha caigut ha cobert ja la base de la coneguda església de Sant Romà.
La sequera que estem vivint aquests últims anys ha fet que pràcticament hagi quedat buit en algunes ocasions, però les pluges d'aquest mes de juny han fet canviar la situació. Aquesta mira també s'està sentint a una part de la resta d'embassaments de les conques internes de Catalunya, que se situen actualment al 35%.
La millora generalitzada fa que dimarts la Generalitat tingui previst revisar les mesures de restricció d'aigua per la sequera. Es preveu que la segona quinzena de juny també sigui força plujosa i en aquest nou escenari el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, va obrir fa pocs dies la porta a aixecar les restriccions en alguns indrets.
Tot i això, no a tot arreu. Els pantans de Siurana i el de Riu de Canyes continuen gairebé buits. També poques notícies positives al Priorat, on hi ha plogut molt poc i està tot sec. El pantà dels Guiamets, per exemple, no arriba al 3% de la capacitat.
A tot això, en menys d'una setmana, concretament el pròxim divendres, arrencarà oficialment l'estiu. Són diverses les piscines municipals que ja han obert durant les primeres setmanes de juny i aquest cap de setmana molts territoris del litoral donen el tret de sortida oficial a la temporada de platja.
Mataró, per exemple, ha posat en marxa la temporada de platges. Per la seva banda, el barri de Balàfia, de Lleida, ha obert les portes de les seves piscines municipals. Coneixem, doncs, de la mà de Mataró Televisió, Lleida Televisió Segrià i la xarxa com estan anant aquest cap de setmana. Ens ho amplia la nostra companya Núria Parera.
Són molts els que en aquest cap de setmana de calor han aprofitat el bon temps per acostar-se al mar. És el cas de Mataró, on les temperatures han convidat a la ciutadania a baixar a la platja. Escoltem, doncs, alguns dels que avui s'hi han acostat.
Pues venim de Madrid a passar el cap de setmana, allà no tenim platja, anem a les piscines i com a ells li agrada molt jugar amb les pilotes i estar aquí una estona, pues hem decidit vindre al dematí a passar un rato a la platja.
Jo vengo cada dia, quasi cada dia, a caminar.
De l'agua divina y muy serenita, y a mí me gusta donde no haya peligro.
Una altra solució per combatre la calor és anar a la piscina. En aquest sentit, el barri de Balàfia de Lleida ha donat el tret de sortida a la temporada i ho ha fet amb novetats. I és que les piscines tancaran una hora més tard de l'habitual. Jackson Quiñones és regidor d'Esports i Cooperació.
Que ampliem l'horari, no? Una hora més a los veïns i veïnes de les diferents piscines, per lo tant, perquè puguin gaudir, no?, d'aquestes instal·lacions.
De fet, qui també ha obert les portes ampliant horari han estat les piscines del Segrià. Ho han fet com a mesura per combatre les onades de calor.
En aquest context arrenca també el dispositiu de seguretat de la campanya d'estiu a Catalunya.
L'any passat van morir 25 persones ofegades a les platges catalanes i fins a 11 víctimes més ho van fer a les piscines. Unes dades que s'esperen reduir força amb el dispositiu d'enguany.
El canvi climàtic i el risc d'incendis són també més presents que mai.
I és que Collserola es prepara per aquesta realitat que les darreres pluges han alleugerit una mica. Des de Cugat Mèdia, Anna González.
Les pluges d'aquesta primavera donen un respir als boscos i ofereixen un panorama més optimista del que es preveia fa uns mesos pel que fa a la prevenció de riscos d'incendi. Així ho ha afirmat el director del Parc Natural de Collserola, Raimon Roda.
Pel que fa a la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu, les pluges estem millor del que pensàvem que estaríem al mes de març, per exemple, o principis d'abril. L'enfrontem amb la mateixa tensió que els altres anys, però entenem que segurament aquest mes de juny i juliol serà més tranquil, veurem què passa a l'agost. Veurem tota la vegetació que ha crescut aquesta primavera, si amb les calorades de l'agost s'assequen i, per tant, veuríem com està el combustible.
El 40% de la superfície de Sant Cugat és forestal, principalment a Collserola. És per això que Roda admet que les zones de muntanya del municipi, com les Planes i la Floresta, tenen més risc d'incendi, però també hi ha més supervisió i la reacció és més ràpida.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Un minut per 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Aquesta setmana es podria subscriure l'acord entre la direcció de l'Hospital de Mataró i els metges per evitar el tancament dels llits pediàtrics.
El tancament obligava a derivar totes les hospitalitzacions de nens a Can Ruti. Amb el possible acord només se'n derivarien els casos més greus, un fet que ja passa avui dia. Des de Ràdio Mataró, Judit Peñaranda.
El Consorci Sanitari del Maresme i els professionals de l'Hospital de Mataró podrien arribar a un acord properament, entre dilluns i dimarts, segons comuniquen, per evitar que es tanquin les hospitalitzacions del servei de pediatria durant els mesos d'estiu. El pacte comportarà una adaptació temporal dels horaris de l'equip de pediatres. Aquesta maniobra permetria mantenir operatius els llits destinats a aquesta especialitat. Així doncs, només es derivarien a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona els casos d'alta complexitat, una casuística que ja es produeix avui dia. Jordi Cruz és el representant de Metges de Catalunya i Santi Álvaro, el representant de la CATAC, el sindicat majoritari de l'hospital.
Representaria que per comptes d'haver-hi la jornada ordinària, que normalment ve a ser de matí i alguna tarda en el cas dels pediatres, es passaria, i més les guàrdies, i si es passarien a torns de 12 hores durant aquest període. No vol dir cada dia 12 hores, sinó que es repartirien entre tots.
Els nostres professionals han fet un sobreesforç perquè això hi passi i garantir l'atenció a la ciutadania. Hem d'agrair aquest sobreesforç perquè no és gràcies a l'organització, sinó a la seva voluntat.
A banda de l'acceptació del tracte per part de l'equip de pediatres, una altra de les mesures que permetria continuar prestant la totalitat del servei de pediatria seria la cobertura dels 7 llocs de feina que ha obert el Consorci Sanitari del Maresme. Els sindicats, però, veuen difícil trobar professionals per a aquestes vacants, tenint en compte la manca de pediatres que afecta hospitals i centres d'atenció primària de tota Catalunya.
Obrim plana cultural. El festival Sonar tancat aquesta matinada, una edició per la qual han passat 154.000 espectadors, comptant el conjunt d'activitats programades al llarg de tota la setmana.
La 31a edició del certamen, que aquest dissabte ha culminat a Fira Gran Via amb la seva darrera nit de concerts, ha comptat amb un cartell on han brillat noms com Lauren Garnier, Keating, Vince Staples, Air, Jesse Ware o Seb d'Elisa, entre les més de 200 propostes d'una vintena de països.
El Sonar de dia ha reunit 54.000 persones i el de nit 66.000, que sumen 120.000 espectadors, els mateixos més o menys que l'any passat. A diferència del que passava fins ara, el festival ha comptabilitzat també els 34.000 espectadors que ha congregat Love Sonar, una programació fora dels dos recintes del festival.
La presència del públic internacional ha suposat el 30% del total, lleugerament inferior a l'última edició, però molt en la línia de la proporció habitual. La direcció del Sonar ha fet un balanç molt satisfactori d'aquesta edició del festival i afirma que les xifres mostren un model estabilitzat i amb el qual se senten còmodes. Això ho explica el codirector del Sonar, Ricard Robles.
Les xifres són molt similars respecte al 23. De fet, el còmputa global, si aïlléssim només la part de festival, és el mateix, amb un increment de dia i una petita disminució a la nit, no? Però bàsicament estem parlant d'un festival que està estabilitzat des de fa ja més de 10 anys. És un model estabilitzat i és un model amb el que estem còmodes, tant els artistes que participen com tota la part organitzativa i, per suposat, el públic.
Un model, però, que canviarà d'aquí a dues edicions, la de l'any 2026, perquè el Sonar de dia i el Sonar de nit s'uniran en una única seu. Mentrestant, la propera edició del festival ja té dates, se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny del 2025 als actuals recintes de Fira Montjuïc, el de dia, i Fira Gran Via, de nit.
D'altra banda, el festival Varietats Autòctones es trasllada al Centre d'Olot en la seva quarta edició.
Amb aquesta mesura, des de l'organització esperen cridar l'atenció d'un públic més divers i ampli. La capital de la Garrotxa l'acollirà d'aquí dues setmanes, el dissabte 29 de juny. Des de l'Olot FM, ens explica en Pere Ubach.
El Varietats Autòctones, aquell festival que va néixer per generar un nou circuit per a cantants i grups locals, arriba a la seva quarta edició. Les Xaianes presentaran una proposta art i vanguardista, que Breboja portarà el seu rock dur a més del desplegament escènic que facin. Tripulant brindarà el seu pop depurat i electrificat, i per acabar, Josep Xortó, més de Congo Sound, presentarà la seva recreació del gènere musical Italo Disco. Tot i que algun dels grups ja havien participat en altres edicions del Varietats Autòctones, d'altres s'han pogut descobrir a través del concurs Jo Toco que va engegar a l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot. El seu regidor, Josep Quintana, celebra que les iniciatives públiques i les privades es puguin trobar per enriquir el teixit cultural de la ciutat.
També han d'haver-hi com festivals, cicles, en la programació, espais on te puguin tocar més regularment, amb més facilitats, per dir una manera, perquè a vegades les infraestructures que tenim a Olot són molt bones, són com molt professionals, i té molts requeriments, que com han de ser, però a vegades, bueno, potser algú que acaba de començar i que vol alguna cosa més senzillet i tenen, és igual, mitja hora, tenen sis cançons per tocar, també ens falta més espais, i jo penso que això també és una cosa que hem de, bueno, que hem de donar sortida a això.
Des de l'organització expliquen que aquest és un any de transició per a ells, ja que de cara a pròximes edicions volen transformar el festival en una oferta de concerts estable al llarg de l'any.
D'altra banda, el grup de gospel de la Garriga, The Gospelizers, participarà del concurs European Gospel Festival Montegrotto, que se celebrarà a Itàlia el mes de juliol.
Una invitació que el grup del Vallès Oriental viu amb il·lusió i que compagina amb uns mesos plens d'actuacions a diferents llocs del país. La formació també ha buscat suport econòmic per poder finançar el viatge. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
L'European Gospel Festival Montegrotto escull any rere any el millor cor de gospel d'Europa i aquest any comptarà amb presència garriguenca gràcies a la invitació que ha rebut de Gospelizers. Enguany la cita se celebrarà del 26 al 28 de juliol a la ciutat italiana i malgrat el desplaçament comportarà un cost important pels 28 cantaires, s'ha decidit anar-hi. El director del cor de la Garriga, Ivan Sant Martín, apunta com encaren l'experiència.
Nosaltres esperem que sigui una experiència molt enriquidora, només pel fet del viatge i d'aquest compartir amb els altres cors. I la part del concurs, no perdem de vista que ens ho agafem com una experiència més. És inevitable, per això, estar-nos-ho currant. Ens ho estem currant molt per fer una actuació el millor possible, diguéssim.
El cor ja està preparant i assajant el repertori que portaran a Montegrotto. La seva actuació serà de 35 minuts, els mateixos que tindran la dotzena de cors de tota Europa que hi participaran.
Finalment, l'Ampolla al Baix Ebre celebra les festes majors de Sant Joan fins al dimecres 26 d'aquest mes de juny.
Aquest dissabte a la nit s'han donat a conèixer els noms dels representants majors i infantils de les festes d'enguany. Durant l'acte s'ha fet lectura del pregó a càrrec de Josep Cabrera, primer jutge de pau de l'Ampolla. Des de Canal Terres de l'Ebre ens ho explica la Teresa Gómez.
A plenes festes majors aquest dissabte s'han celebrat diferents actes que acullen molta participació, com ha estat el 21è Open Internacional de Domino de Sant Joan i la proclamació de reines, pubilles, pubilletes, heraus i quintos d'aquest 2024 de l'Ampolla. Enguany, més de 15 persones representaran el conjunt d'entitats i associacions del poble. L'acte es va celebrar ahir a la nit al Port Marítim, acompanyat dels representants de l'any passat i tots els veïns i veïnes. El pregoner d'enguany ha estat Josep Cabrera, primer jutge de pau de la localitat. Al llarg dels propers dies de festa també hi haurà festes infantils, dinars populars al carrer i altres activitats com el correfocs.
D'altra banda, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el seu entorn són aquest cap de setmana a l'epicentre d'una nova edició de Montllibre, el festival que des de fa gairebé 20 anys encomana les ganes de llegir als més petits amb tota mena d'activitats.
Contacontes, tallers d'escriptura, espectacles i propostes sensorials pels més petits i fins i tot un laberint per descobrir els propis gustos literaris i rebre recomanacions de lectura per l'estiu. I és que una de les novetats és el canvi de data. Celebrar-se al voltant de Sant Jordi, Montllibre ha saltat fins a les portes de l'estiu per estimular la lectura durant el període vocacional escolar que ara comença.
D'altra banda, aquest dilluns Albert Gené rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un guardó que reconeix anys i anys de contribució a la llengua, especialment entre els més petits.
Traductor de personatges icònics com els Barrufets o Lucky Luke, Gené també és autor de clàssics com Rondalles de Catalunya, un volum que la xarxa està reeditant en format podcast. Aquest dilluns, ràdios locals de Roda del País n'emeten un primer capítol.
Les 2:52, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, el Llevant Les Planes seguirà l'any vinent a la màxima categoria del futbol femení estatal.
L'equip de Sant Joan d'Espí va certificar ahir la permanència després d'empatar a Zubieta davant la Reial Societat en el darrer partit de la temporada.
Aquest migdia ha sigut el torn per al Barça, que ha golejat el València per 0-3 per tancar el curs amb una nova victòria i sense perdre un sol partit de Lliga.
Ha sigut el comiat del tècnic Jonathan Giraldez i les jugadores Mariona Caldentey i Sandra Paños.
Més futbol, l'Espanyol davant el penúltim escull.
Els blanquiblaus juguen avui l'anada a l'eliminatòria decisiva per pujar a primera i és que des de 7:15 de la tarda a Oviedo Espanyol, el Carlos Tartiere. La tornada jugarà la tarda de la vigília de Sant Joan a l'Stichfront Stadium.
El Nàstic va jugar ahir l'anada a l'eliminatòria per pujar a segona i va perdre per la mínima al camp del Màlaga.
El 2-1 fa que els tarragonins hagin de guanyar a casa la setmana vinent si volen assolir l'ascens al futbol professional. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
El Nàstic haurà de remuntar a casa si vol aconseguir la plaça d'ascens a segona divisió. Els granes van perdre aquest diumenge a la Rosaleda davant el Màlaga per 2-1. El Nàstic va ser més dominador. Tot i això, la primera meitat hi va haver poques ocasions tant per part d'uns com per part dels altres. Una primera meitat que va acabar amb un gol a la sortida d'un servei de cantonada amb temps de descompte, amb dos pilotes al terreny de joc, però que l'àrbitre va donar com a bo del davanter del Màlaga, Roberto Fernández. Només començat la segona meitat, David Concha va escurçar diferències amb un gran xut que va batre la porteria d'Alfonso. Per tant, aquí arribava l'empat a 1. A partir d'aquí, els millors minuts del Nàstic, fins que de nou un penal en contra, un penal de Pablo Trigueros, va acabar tornant a marcar Roberto Fernández. Després hi va haver un penal sobre Òscar Sanz, que l'àrbitre no va voler xiular, i amb tot això al final del partit va acabar amb aquest marcador de 2-1. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic fantàstic, Dani Vidal lamentava les decisions arbitrals i lamentava els petits detalls que van acabar decantant el partit.
Tornem a tindre una acció aïllada, un penal que, bueno, que nosaltres ens han fet un fotimer de penals durant la temporada i sí, no s'han pitat mai, i són criteris que no entenem i, bueno, nosaltres a treballar, imposar-nos al terreny de joc i intentar que aquestes accions que no podem controlar, que són tan justes, doncs la setmana que ve caiguin del nostre favor.
L'equip viatja hores d'ara cap a Tarragona, després d'haver entrenat aquest matí en terres andaluses. L'equip demà farà festa i a partir de dimarts començarà a preparar ja el compromís, el darrer partit d'aquesta temporada. Esperem que sigui el partit de l'ascens del Nàstic del proper dissabte al nou estadi Costa Daurada a partir de les 9 del vespre davant el Màlaga.
I avui és el torn per al Barça Atlètic, que jugarà de Nadal Johan Cruyff davant el Còrdoba a partir de les 8 del vespre.
Mentre que en hoquei, el Palau d'Esports de Reus dictarà avui sentència entre Vilanova i el filial del Reus Deportiu, que es juguen l'ascens a l'hoquei plata després de la victòria a les Casernes per 2-1 del conjunt local. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
El filial del Reus Deportiu cau per la mínima a les Casernes per 2-1 davant el Vilanova i es jugarà avui l'ascens a l'hoquei plata. Després de la victòria, el conjunt roig i negre al Palau d'Esports tenien l'oportunitat d'ascendir si guanyaven a la pista del Vilanova. Tot i així, el partit va ser com s'esperava, físic, amb moltes faltes i interrupcions en un ambient dels que fan afició. Quan faltaven 10 minuts per finalitzar la primera part, Oriol Sabrià va anotar el primer gol pel conjunt local. A pesar de que Jordi Martínez va treure la targeta blava 2 minuts després, els reusencs no van aprofitar la superioritat numèrica per posar la igualada i a falta de 2 minuts per la mitja part, Arnau Güell va duplicar l'avantatge pel Vilanova. A la segona part, la intensitat del joc va pujar encara més, però a pesar del gol de Roger Fargas a 5 minuts pel final, el resultat dicta que avui s'enfrontin al Palau d'Esports. El guanyador d'aquest enfrontament a les 8 del vespre pujarà a l'hoquei plata, així que s'espera una gran resposta reusenca a l'enfrontament.
També en hoquei el Barça s'ha imposat en el segon partit davant el Noia aquest migdia, per tant posa el 2-0 en l'eliminatòria. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Notícies en xarxa.
Bona tarda.